per nosaltres un veritable plaer tenir a una de les persones, probablement un dels últims humanistes del segle XX, i que caram, del segle XXI, perquè ja hi som a dins, no? Ens referim a Ricardo Bofill, una persona que fa coses enormes i coses petites, que pensa en l'ample i pensa també en petit. Ricardo Bofill, benvingut.
Bona nit, no moltes sabem, gràcies.
No sabem mai si dir Ricardo o Ricard, com ho fem, això?
Jo estic acostumat a Ricardo de quan era petit, i en canvi, pues, diuen Ricard també, no sé.
Les os cauen, això, se li deixen moltes vegades, però no importa. En tot cas, Bofill, avui estàvem buscant això de les Viquipèdies, no sé si tip, ho practiques gaire, això, de saber les enciclopèdies aquestes que hi ha a les pantalles. I diuen, aquest Bofill és parent d'un senyor que va fer la catedral de Girona, que va intervenir-hi, és veritat o no?
No ho sabem, si soc parent, però sí, la catedral de Girona la va fer un Bofill.
Guillem.
Un Guillem Bofill. Mhm. I va fer una catedral que té la nau més ampla de totes les catedrals que s'han fet mai, i això va ser per motius econòmics, perquè era un home pues, molt, molt, molt... Li van dir que era massa car de fer tres naus, uh-huh. Llavors es va fer una, i aquesta una va ser la més ampla del món, clar. I va quedar la catedral amb la nau més ampla del món, que és la catedral de Girona.
Doncs mira, tot això, el factor econòmic és molt important, sí, en l'arquitectura, sí. Per això. Vaja, tu has fet cases que, si no hi hagués hagut darrere algú que digués jo m'ho jugo tot a l'obra d'en Bofill, per si no s'haguessin fet mai, eh? Són edificis d'aquests que passaran a la història perquè, no únicament perquè algú els va pensar, sinó perquè algú va dir, jo hi jugo.
Sí, hi ha un tipus de gent que em truca i que vol pues, edificis emblemàtics, edificis cars, edificis d'alta tecnologia, i per tant posa diners. Inclús hi ha un al Japó que no serveix absolutament per res, o sigui que és un capritxo d'una societat de tenir un Bofill. Això em passa. A mi m'agrada molt fer vivendes barates, eh? Fer vivendes econòmiques. A mi tant me fa fer una vivenda per pobres, vull dir, o per gent que comença a tenir un sostre a Àfrica, m'agrada molt, o fer una vivenda de luxe al curs de Nova York, a Quinta Avenida, vull dir, m'és igual, arquitectònicament m'és igual. O sigui, el que m'agrada és canviar de lloc, canviar de país. I la venda econòmica, jo crec que hi ha molt que fer i que és un tema apassionant i que falta que els arquitectes bons s'interessin.
Estem parlant d'arquitectura i moltes vegades l'arquitectura es converteix en un pretext per canviar ciutats. Bilbao, per exemple, un dia agafa un bon arquitecte, li diu, això, aquest solar és per tu, fes una cosa que serà el Museu Guggenheim, i de sobte Bilbao, que en una ciutat gris, es converteix en una ciutat lluminosa.
Sí, això, a més, està passant a tot arreu. Vull dir, totes les ciutats emergents, totes les ciutats que surten, pues, no sé, si agafes Àsia, per exemple, des de Singapur, que va començar el renovament de la ciutat, que va ser molt rapidíssim, després Hong Kong, després Xangai i ara Pequín, pues, totes comencen amb un edifici emblemàtic important, no? Pequín, per exemple, el canvi de Pequín, que va ser després de Xangai, que és el canvi més gran i més ràpid que s'ha fet mai en la història, ha començat per l'Òpera de Pequín, que jo vaig ser jurat, i per la nova arquitectura va entrar a través de la nova Òpera de Pequín, que és un edifici absolutament emblemàtic, nou, pot agradar o no pot agradar, però és el canvi de tecnologia, el canvi d'estil i el canvi d'època. I això està passant a tot arreu, ara està passant als països emergents, ara està passant a Rússia, per exemple, a Rússia, a Moscou, està passant ara a Sant Petersburg, i està passant a tot l'est d'Europa, i tot l'est també, tota la Rússia exsoviètica, la que va des d'Europa fins a Xina, es fan ciutats i comencen sempre per edificis emblemàtics.
Diguem-ho, doncs, d'una altra manera. Parlaves fa un moment de que t'interessa la vivenda social. Potser l'arquitectura ja no es dedica a això, sinó que l'arquitectura s'ha convertit o bé en espectacle o bé en una arquitectura al servei dels poders emergents.
Sí, el que es diu Star System, el que es diu Star System en l'arquitectura, que ja són com marques, o sigui, marques. El que venen és, en comptes de comprar un Cartier o comprar un, no sé, un Saint Laurent, pues compren un arquitecte, compren un Foster o compren un arquitecte. I aquests arquitectes no fan vivenda social i no fan ciutat, no els agrada. O sigui, no ho fan. No està dintre del seu àmbit perquè no ha deixat de ser de moda i fan edificis. Però en el meu cas, que jo estic en aquest món una mica, i que estic del tot, vamos, en aquest món, pues sí, m'agrada la ciutat, m'agrada el disseny urbà, i m'agrada molt la vivenda i la vivenda social, perquè és una part de l'arquitectura i crec que els arquitectes s'han d'interessar per això i que això és una moda, perquè això passarà.
Passarà la idea de l'arquitectura espectacle, com sí. Si diguéssim. Tot i això és la més fotografiada del món, i potser a un arquitecte no hi ha res que li agradi més que la seva obra surti fotografiada a les revistes especialitzades.
Això és quan han d'agafar fama, quan han d'agafar, quan comencen, vull dir, quan han de ser importants, quan han de... Llavors, efectivament, l'arquitectura s'ha tornat amb aquest nivell, s'ha tornat amb una marca, per tant et demanen, la demanda és... Aviam, l'edifici més estrany, més nou, que no s'hagi vist mai, que sigui completament diferent dels altres i, per tant, la forma més absurda. I, per tant, doncs, tu agafes aquesta botella, la fas de 300 metres d'alçada i la posa en un lloc i, de repent, es torna una forma importantíssima. I després, l'interiorisme s'ha tornat espectacle, o sigui, s'ha tornat com a escenografia. O sigui, l'arquitectura està, en aquest sentit, el sentit de l'Star System està canviant de... està canviant de mecanismes i és una realitat del mercat, és una realitat actual i, per tant, i és una moda que té aspectes positius, aspectes interessants, perquè es fan edificis interessants, el del Guerri, per exemple, a Bilbao és un edifici molt bo, i es fan també uns altres que no. I, per tant, i té aspectes positius d'invenció i té aspectes molt desagradables perquè són només, pues això és inventar formes noves, absurdes i les més estranyes possibles, els més sorprenents possibles, no?
En els anys 50 hi va haver, sobretot als Estats Units, una fórmula de fer mobles que tenien simplement una forma diferent, o una banyera que tenia, o una piscina que tenia forma de ronyó. A tot això se li va dir styling, és a dir, l'estil per l'estil. No importa que això serveixi a la gent, simplement que té una forma diferent. Després va venir una mica més de rigor, es van recuperar les tesis dels antics racionalistes, que les coses servien per allò que servien. Tornem ara a un nou restyling, a un dir, vinga, a veure qui la diu més grossa.
Sí, o sigui, hi ha hagut una sèrie d'ideologies estètiques, inclús el postmodernisme, el deconstructivisme, una sèrie d'ideologies de l'estètica que han sigut modes que han sorgit una darrere l'altra i que són estils que han determinat l'arquitectura mundial. I després s'ha arribat un moment que ja no es podia i llavors ja no hi havia més que inventar, ja no hi havia més estils possibles que sortissin. I llavors és el nom de l'arquitecte. O sigui, ara és el nom de l'arquitecte i la seva capacitat de fer un estil propi. Això és el que compta i això és el que es compra, vamos, el que es compra a aquest nivell que estem parlant, no?
I que ho compren sempre o grans corporacions o grans municipis o governs.
O corporacions o, doncs, o milionaris o màfies.
És a dir, no serà vivenda social. Fa un parell de dies vas denunciar a Tribuna Barcelona que a Catalunya li falta ambició. Bé, això és una cosa que queda molt bé dir i ara anem a expressar una mica quina ambició li falta i a qui li falta.
Bueno, jo crec que Catalunya, Barcelona i Catalunya, ho juntarem tot. Vull dir, no farem distancions polítiques de partits i tal, però en general va passar una època, que és l'època de la transició, l'època de les Olimpiades, l'època de que hi havia pues, una espècie de voluntat col·lectiva d'excel·lència i de fer-ho bé, i de fer-ho el millor possible, i per tant l'excel·lència estava allà, i es va viure aquesta època, per almenys des del punt de vista arquitectònic, però també jo crec des de tots els punts de vista, des del punt de vista polític, des de tots els punts de vista, hi havia encara els bons, entre comilles, els bons de la societat, l'elite que encara que ha d'assistir amb els països, perquè si no existeix, pues, els països estan en mediocres d'alguna manera, no la francesa, o la inglesa, o l'alemana, però ha d'existir. I existia i estava més configurada, més estructurada, i ara pues, està, jo crec que estem vivint un moment més baix, un moment més amb menys ambició, amb menys ganes, una mica depressiu. Bueno, ho veiem en política, ho veiem en finances, ho veiem en arquitectura, en la ciutat, no hi ha un projecte urbà nou potent, hi ha només ganes d'arreglar les coses, clar que estem en període de crisi en aquest moment també. Però vull dir, no hi ha un pensament col·lectiu, diguéssim, de la intel·ligència del país amb una visió de futur del propi país. Jo crec que si el propi país, Catalunya, no és fort, les seves negociacions i les seves posicions són complicades.
Ahir precisament donàvem una notícia aquí, Greenpeace feia un informe sobre les costes i deia, la costa catalana, que té 700 quilòmetres aproximadament, té el 46% d'aquesta extensió ocupat per cases. Clar, després un pensava, diu, mira, Vilassar de Mar, Premià de Mar, Mataró, Pineda, tot això són coses que ja estaven ocupades. Fins i tot l'amfiteatre romà de Tarragona, podríem dir que formava part de la línia de la costa i que en aquest moment l'hauríem d'enderrocar. Però això no és el mateix que, per exemple, l'hotel Vela, aquest que tenim allà a la Barceloneta. Hem de continuar edificant al costat mateix del mar. Això és Dubai, per exemple?
No, això no ha de ser Dubai. Dubai és una bestiesa monumental i Dubai és una sèrie d'edificis emblemàtics o pseudoemblemàtics, pretensiosos i, a més, lletjos i buits.
Hem de situar Dubai, per si algú no el sap col·locar, el Golf Pèrsic, i és un d'aquests emirats especialment rics per això del petroli.
Sí, que són especialment rics i que tenen la capacitat de construir i de fer el que vulguen. No, això no és Dubai, però en el cas de l'Hotel Vela, l'Hotel Vela és al final de la costa, és al final de la platja, està en un lloc emblemàtic, i jo crec que és un bon projecte, l'he fet jo fa molts anys. Uh-huh. I ha estat molt criticat,
però era més alt,
l'han tallat i després el van ficar cap a dintre, estava dintre el mar, després no, ha tingut problemes, però bueno, s'està fent i jo crec que serà un element emblemàtic de Barcelona, i és un hotel d'un grup americà que estarà portat per un grup americà de Nova York i que donarà també aquest aire, vull dir, no serà, per almenys serà un hotel de New Yorkins, yuppies una mica nous i una mica divertits. Jo crec que donarà atracció a aquesta Barcelona que ens agrada, aquesta Barcelona mesclada, que és aquesta Barcelona amb gent mesclada, no només de vols, no només d'aquests vols barats, sinó una Barcelona realment mesclada, nova i emblemàtica. Agradarà aquest hotel.
L'altre dia, fa dies ja que passen aquestes coses, però ara fa unes setmanes, Bellesguard, una obra de Gaudí, es va advertir que probablement la creu que culminava un pinacle doncs podia caure a terra. L'han tret per si de cas, que no fes mal, la torre és privada i ja miraran d'arreglar-ho. Fa uns 3 o 4 anys, sense que es parlés de l'AVE per sota la seva família, també va haver-hi un, ells ho van dir així, rar remolí, que va portar que una pedra caigués també de dalt. Em pregunto les relacions entre l'arquitectura i la construcció. L'arquitecte pot ser molt bo, però de vegades la construcció no ho és tant. Al Waldenset, per exemple, li han caigut bastantes rajoletes.
Sí, bueno, el Waldenset és una experiència fantàstica, perquè el Waldenset és una experiència social, de vivenda social,
que es va fer
amb poquíssim diners i es va aconseguir fer una comunitat diferent i es va aconseguir fer un sistema diferent, una lògica diferent, i és veritat que va haver un problema façana en un cert moment, és veritat, i a més és veritat que jo tenia 28 anys quan vaig construir, per tant vaig fer una utopia massa complexa per la quantitat de diners que hi havia per fer vivenda social, però és una experiència que estic totalment orgullós, que els mateixos veïns l'han arreglat, que hi ha una comunitat que funciona, que és l'orgull de Sant Just, que és un monument al mig del suburbi, i que és un... Bueno, estic molt content de fer-ho fet. No ho tornaré a fer perquè la complexitat d'aquesta obra és massa gran, és massa complicada per fer vivenda social. Potser no ho tornaria a fer, però m'ha agradat molt que existeixi.
Vaja. I tenies 28 anys, que caram. I això estava molt bé. Deixa'm una última pregunta abans que vingui l'Uller. Què no faries ni per tot l'or del món? Perquè per tot això et paguen. Però hi ha algun moment en què diries, ho sento, però amb vostè no vull saber-ne res i el que vostè em proposa tampoc ho vull fer.
No, doncs contínuament, no estic fent. O sigui, jo tinc moltes propostes de projectes. Bueno, en aquest moment, de totes maneres, amb la crisi actual, les propostes de projectes són dels països que tenen petroli. Uh-huh. Per tant, els altres països no construeixen. O sigui, les propostes venen de Xina, venen de la Índia, venen del Brasil, venen de Rússia, venen del Golf, venen d'Aràbia Saudita. Per tant, venen d'aquests llocs, les propostes importants, no? Però jo tinc propostes especulatives de posar el meu nom en un terreny perquè aquest terreny pugi de valor i llavors el puguin vendre d'una altra manera, tantes com vulguis, o sigui, i la majoria no les accepto. Clar, quan veig que no m'agrada el projecte, no m'agrada la situació, no m'agrada la persona i tal, doncs tinc la possibilitat, la independència, tota la meva vida ha sigut per tenir una independència i per tenir una llibertat personal i per dir que no. Jo puc dir que no a qui vulgui.
Doncs està molt bé dir que no moltes vegades, perquè per les coses que de vegades es veuen, més val dir que no, no fos cas que algun dia te l'afirmessin.
Sí, sí.
Que jo no hi era.
El que passa és que hi ha còpies i hi ha molta gent que diu que això és un bo fill i no és veritat. O sigui, està ple de gent que diu això és un bo fill i que no és veritat. Però, bueno, un no està acostumat ja i no val la pena ni siquiera crear els problemes per dir que no, perquè ja ens passa a molts llocs del món, per tant. Però jo dic que no, continuo dient que no, i només cada vegada més faig les obres que m'interessen, que m'agraden, i que puguin ser maques. I m'agrada cada vegada més fer obra, una altra vegada, fer obra social, o sigui, fer obra econòmica, no fer una obra de luxe, d'extra luxe, sinó fer obra social que tingui un contingut, que sigui nova, que sigui diferent, i jo crec que és un camp apassionant, interessantíssim, que s'ha de continuar.
Aquí tenim en Joan Oller, que aquests dies era fora, que era a Madrid, però ja el tenim aquí en carne mortal, com diuen. Aquí tens el senyor Ricardo Bofill.
Bona nit, Ricard.
Bona nit.
Quan tenies 28 anys, vas fer el Walden 7, era època de somnis, i vas fer una mena de cosa...
Sí, sí, sí.
Entre Comuna i Falansterio, i allò que cadascú casa estava a casa seva, però molt a prop els uns dels altres. Quina seria l'arquitectura que caldria fer avui per tal com està la societat? Cases allunyadíssimes l'una de l'altra, que no es vegin...
No. Jo vull dir, no. Aquella època era una època comunitarista, era els 60 i pico, estàvem tots pensant en un altre tipus de vivenda social, en un altre tipus de barri. Es feien les barres, les famoses barres que el Belviche, llavors s'havia de fer una arquitectura amb alternativa, una alternativa a això, i per tant vam inventar tot un sistema que es deia la ciutat de l'espai, del qual es va començar dues obres, una a Madrid que es va prohibir, i el Walden 7 que es va fer com a experimentació d'una comunitat diferent, i estic content.
I a Calpe vas fer Xanadu, no?
Sí, però és com a obra més petita, això era més per turistes, i això era més una cosa més social i més urbana i tant.
Repregunto, tal com van sociològicament les coses ara, quina arquitectura es fa, o s'hauria de fer, o faries tu?
No faria, jo faig arquitectura, per tant, quan vols, vulguis, t'ensenyo tota l'arquitectura que faig. A on? Perquè l'arquitectura no pot ser la mateixa al Senegal, a Barcelona i a Sant Petersburgo.
Diguem a Barcelona, que així tothom ho tindrà proper.
A Barcelona. A Barcelona el que s'ha de fer és ciutat, o sigui, ciutat de veritat, ciutat, urbanitzar ciutat i fer la nova ciutat mediterrània, la nova ciutat que està feta de carrers, de parcs, de mescla de funcions, de mescla d'usos. Tenim l'exemple de l'Enxample, i a partir de l'Enxample podem reinventar a trossos de ciutat i barris de ciutat que siguin coherents i que no siguin només la multiplicació d'un sistema que ve fet per carreteres, per urbanitzacions, per zònic, i sinó que siguin trossos de ciutat de veritat mesclada, no?
A la perifèria de París, a Aubervilliers, per exemple, pots comprar una casa preciosa amb jardí, pati interior, garatge, cava, dos pisos per 50 milions de pessetes. Per què aquí, a prop de Barcelona, als afores, no hi ha aquesta possibilitat de caseta i hortet, de barri humil, digne i...
Jo, la caseta i hortet no és la fórmula que m'agradi més, perquè és una forma d'urbanització del territori que gasta molt territori, i que gasta molt més territori, que és molt difícil de mantenir, i que, a més, fa una classificació de la població segons el preu, i és la fórmula americana, és la fórmula del Wright, i no és la fórmula que a mi m'agrada més, i no és el tipus de ciutat que a mi m'agrada més.
Però a la gent li agrada molt tenir una mica de jardinet,
eh?
A la gent li agrada molt tenir una mica de jardinet, i a la gent li agrada finestres grans, encara que els arquitectes ara les feu molt petites, perquè diu fa tanta calor, hi ha tanta llum mediterrània, que les finestres han de ser molt petites.
No, de algunes vegades les fem totes de vidre, unes altres vegades amb finestres més petites i tal. La caseta i l'hortet, no ho sé. Escolta, jo ja sé que hi ha una sèrie, que la gent, molta gent vol la caseta i l'hortet, però no tota la gent. Molta gent la vol, inclús als Estats Units, on hi ha la caseta i l'hortet, està als Estats Units, tens el downtown, i després tens la perifèria, casetes i l'hortet, casetes i l'hortet, casetes i l'hortet, i primer són la gent més pobra, després menys pobres, després els més rics i tal. I això s'està reconvertint. S'està reconvertint perquè és insostenible fer tota caseta i l'hortet, tota... pensar que tota Catalunya com una caseta i un hortet és insostenible i no pot ser la manera la manera de tractar el país. No, jo crec que es poden fer edificacions amb ben fetes i, naturalment, llocs que hi hagin també una casualitat, però que hi ha d'haver una visió de la ciutat, una visió del país, que no hi és, una visió estructural del país, de l'estructura física del país, inclús, que no la tenim, que no està fet, hi ha una sèrie de plans parcials i una sèrie de plans generals. Però això són taques i són maneres d'actuació urbanística, però falta aquesta visió, i aquesta visió és absolutament necessària. Tots els països la tenen, a França està, a Itàlia està tot arreu, i nosaltres quasi bé geogràficament no coneixem el nostre país, o no el sabem mirar i no el sabem veure.
Quan tu fas una obra, hi ha un llibre d'estil de conservació posterior, que és que si aquesta peça es trenca, ha de ser substituïda exactament per aquesta peça. Hi ha un protocol molt rígid, oi?, de que no hi ha cap llibertat, allò és una obra d'art i cal que segueixi sent-ho. Hi ha molta gent que això li fa una mica de mandra, allò. Gent que diu, la meva casa és per viure-la, no per veure-la.
No, jo per veure-la no la faig. Escolta, les cases jo, que jo he vist no es veuen. O sigui, estan a la vida d'uns obres i no es veuen precisament perquè a mi, per mi, personalment, no m'agrada que les meves cases es vegin precisament. O sigui, no tinc aquesta necessitat d'ensenyar-me. Jo ja vaig fer les meus pinitos i ja vaig ser conegut fa molts anys i no tinc una necessitat d'afirmació. O sigui, el que m'interessa de l'arquitectura no és això. L'arquitectura, per mi, pues, és una necessitat de fer projectes i de començar amb una pàgina blanca cada 15 dies un projecte diferent. Un projecte diferent en funció del lloc, el que es diu Genius Lodge, o sigui, la importància del lloc. I després també és un sistema d'aprendre el que passa. Vull dir, quan tu viatges molt, quan vas pel món, quan vas a les ciutats, quan vas als jocs, has d'aprendre la cultura del lloc, has d'aprendre l'economia del lloc, has d'aprendre el funcionament del lloc, has d'aprendre a llegir la ciutat. I aquest aprenentatge és un motiu important per viure, per mi. Vull dir, aprendre el que està passant al redor del món a través de l'arquitectura, la construcció i la lectura de la ciutat, per mi és un fet molt important.
Vas a l'estranger, vas pel món, passeges per ciutats d'Europa i veus que a París no els hi fa cap angúnia mantenir aquelles tendetes amb els tendals de colors, no els hi fa cap angúnia conservar els vells cafès. Per què aquí tot això s'ha anat en orris? No ens agrada la tradició?
Jo no sé si París és un exemple, eh? París, de totes maneres, han prohibit, per exemple,
Praga, Berlín,
París,
Venècia,
París és una ciutat que està parada i no es pot construir absolutament res. O sigui, és una ciutat tancada, París intramurs, vull dir, el París centre, l'alcalde de París l'ha tancat i no es pot construir res. I la gent viu d'una manera passeïsta, o sigui, viu com fa 200 anys, amb les cases antigues, sense quartos de banys nous, sense res, i viu d'aquesta manera. Jo
sense ascensor, amb escales de fusta.
Sense ascensor, amb escales de fusta. I, en canvi, amb uns interiors, amb mobles antics, amb records, amb coses i tal, i aquest és el món de la vivenda dintre de París, no?
Has dit fa poc, agafes una ampolla d'aigua mineral, l'amplies 300 vegades i poses veïns dintre i ja tens una casa. M'ha semblat entendre que no t'agrada gaire l'edifici Agbar de Jean Nouvel. Pausa.
Tot és relatiu. Jean Nouvel és un home que el conec fa molts anys, un home supervoluntari, li agrada moltíssim l'arquitectura, és un arquitecte interessant. Ah, home, ara, que el símbol de Barcelona sigui un falo, sigui un faro posat allà, pues l'únic símbol de Barcelona sigui això.
A Londres hi ha un altre.
I a Londres hi ha un altre, que és un faro una mica més, que es entra una mica més cap a dintre. No, jo crec que és un tipus serio, però és molt ambició, li agrada molt una arquitectura emblemàtica, precisament, amb ell. I llavors ja tenia una idea d'una torre, que es deia la Torre Sinfín, a París, que no va poder construir. I a Barcelona, pues, li van deixar fer aquest faló, que és, bueno, com símbol de Barcelona, jo preferia un símbol més femení que no només un símbol
femenista. Si
m'agradaria fer una cosa que sigui més còncava i més femenina com singularitat, que no precisament posar d'una manera... És una mica... El símbol és una mica primitiu. Ell és un tipus molt interessant. El símbol és una mica massa primitiu.
Ricard Bofill, i et dius Ricard Bofill Levi. Sí. Has de pensar que tens algun ascendent jueu amb aquest Levi?
Es veu que sí, vaig entrar tard, però sí. Levi és una família jueva. La meva mare era italiana, de Venècia. i el meu avi era un antiquari jueu.
Fa poc vaig estar a Jerusalem. Una de les coses que està fent el govern israelià, malgrat ja hi havia un cert acord, és la edificació de el que diuen ells assentaments, que són simplement doncs cases de pisos que probablement no les podran edificar, no les podran ocupar mai, perquè hi ha més cases que no pas israelians que hi puguin anar, que tindran totes les seves subvencions per poder-hi anar, i que significa evidentment la construcció del mur per protegir-les. L'arquitectura com si fos una caserna, o sigui, l'arquitectura com a arma d'ocupació.
Sí, sí. L'arquitectura, de totes les maneres, té tantes maneres de mirar-se que és brutal. Vull dir, has de pensar que un dels instints primers de l'home és tenir un sostre. O sigui, el pas del...
Sí.
El pas dels tuaregs o dels nòmades, els sedentaris, és posar-se un sostre. Uh-huh. El conflicte israelí, pues, naturalment, és una aberració tremenda. Una aberració perquè s'ha d'entendre dels dos costats, com totes les coses. No només s'ha de prendre partit per un costat o per un altre, sinó s'han d'entendre realment el que passa, no? O sigui, passen aberracions tremendes, i des de luego sortir-se de la línia que es va marcar quan es va fer la línia divisòria per envair, el veí, pues, està molt malament, això ho sap tothom, i ho fan com una provocació. Ho fan per una provocació, però ho fan per una provocació en un país que de totes maneres és l'únic país democràtic que hi ha en tota l'àrea, que és l'únic país, a pesar de tot, que està rodejat de 1.000 milions de persones que el volen treure, i que per tant es defensen agredint. Vull dir, s'ha d'entendre els dos costats. A mi, que consti que jo treballo amb els països àrabs, i l'arquitectura islàmica, l'arquitectura tradicional islàmica, és d'una gran qualitat. Mm-hmm. O sigui, és una altra vegada, és una cultura diferent a l'occidental, però és una gran cultura i d'una gran qualitat.
Tenim algunes de les teves edats, que tu mateix les has dit. Tenia 28 anys quan vaig fer el Walden 7. Ara quants anys tens?
67.
Estàs esplèndid.
Gràcies.
En un moment determinat de la teva vida et vas dedicar a la política i et vas presentar a unes eleccions.
No, presentar eleccions no.
Però vas donar suport.
No. Jo vaig començar la política quan a la universitat...
Sí, home, ja no t'ho explico. Això, va,
no, però llavors és quan es va ja legalitzar el suc i quan es va començar la democràcia, em vaig retirar completament de la política. No, tu et deus referir a gent que es refereix en un cert moment a Barcelona, que va venir el Trias Fargas, mm-hmm, i em va demanar que li fes un programa urbanístic per la ciutat de Barcelona. I vaig escriure unes quantes propostes sobre el centre de Barcelona, sobre els rius, sobre la relació amb el mar, sobre l'obertura de la ciutat al mar. Es va crear una mica d'escàndol perquè era el Trias Fargas i que era Convergència. A mi Convergència no és que sigui Convergència, jo sóc una persona independent, i a més Convergència no era el meu, no era el meu parler. Però bueno, una persona que em va demanar això, ho vaig fer, va provocar una certa reacció. Però després, la majoria de coses que estaven escrites en aquest paper són les que s'han fet a la ciutat.
Mm-hmm. Sí, podem dir, doncs, això, Cerdà, Le Corbusier, una mica, que també hi va intervenir una mica, Porcioles i Bofill. Tenim una mica de música, Joan.
Una mica de música que sempre que ven Ricardo Bofill ens demanen. Amb això no canvia.
Per què?
És la teva cançó.
Quina cançó?
La que recordes quan estàs lluny, quan estàs a Xangai, a Hong Kong...
Quan es mor la meva mare, quan es mor el meu pare, sempre.
El cant dels ocells.
N'havia demanat una altra,
I tocada per Pau Casals, i tocada a la Casa Blanca davant del president Kennedy i la Jackie.
Potser un dels instruments més importants és la respiració del mestre Casals.
Sí. Sempre parlem del concert de Pau Casals a la Casa Blanca, però també l'acompanyava un pianista, un senyor que es diu Horzowski. Sempre parlem de... I sempre ens el deixem. És com Hiroshima, que només parlem de la bomba d'Hiroshima i la de Nagasaki. No la...
Sí, ja no se'n recorda ningú.
Com si no l'hagués fet mal.
Ricardo Bofill, moltes gràcies per haver vingut aquí. Gràcies per portar-nos no únicament la teva sabidoria, sinó també el cant dels ocells. I gràcies per escoltar-nos els divendres, que ens consta que ho fas, perquè aquí tenim un detector d'escoltadors.
Moltes gràcies a vosaltres. Sou molt amables i sou una ràdio fantàstica.
Gràcies, Ricardo Bofill. El cant dels ocells, amb Pau Casals, davant de Kennedy, no?
I Horzowski. Insisteixo.
El Cafè de la República.